Professor, amb Xavier Torrents.
Vinga, doncs, 6 minuts que passen de 2:45 de la tarda. Avui tenim més temps que mai per parlar amb ell. Ja ho sabeu que cada divendres des d'aquest programa analitzem l'actualitat política i social amb el politòleg, sociòleg i professor de la Universitat de Barcelona, expert en radicalitzacions, Xavier Torrents. Què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, i si em permet, Joan, així per començar, perquè per enllaçar amb l'entrevista que acabes de fer...
Ara t'anem a preguntar, precisament.
Interès? Ah, doncs pregunta.
No, digues.
No, perquè, a veure, faig un matís, perquè a vegades la paraula política està, diguem-ne, estigmatitzada a casa nostra. Mira, per un cantó, el que ha entrat en aquest cas a l'escola infantil de la que estàveu parlant, de vegades és el politiqueig, diguem-ne, no? El fer la política d'estofa baixa, diguem-ne. Però la política, que en anglès... Tenen tres paraules, tres mots, es pot distingir més clarament. La política entesa com a política pública, com a política educativa, en aquest cas d'educació infantil, policy, que se'n diria en singular en anglès, o policies, en plural, això sempre està tot arreu. Val? Això sempre està tot arreu. El que és molt lleig que hagi passat és que entri el politiqueig, és a dir, la política, diguem-ne, partidista, em diria.
Ara li preguntava el mateix Xavier Fita, un dels pares d'aquesta escola del Turó Drac de Canet de Mar, on ha passat tot això i ens n'hem assabentat tots els mitjans aquest matí, doncs sobre aquesta decisió judicial, no? Quan passen casos com aquest, que al final acaba decidint un jutge, i des d'aquí no expressem que segurament el jutge ho ha fet amb la màxima consideració, respecte i objectivitat possible, com han de fer tots els jutges, eh? Però quan un cas com aquest acaba el jutge, estem parlant de que s'està aplicant el famós lawfare?
Bé, és així, i una cosa que està passant en els darrers anys, que és que les societats, sobretot les societats democràtiques, que d'entrada ho tenen millor, perquè precisament són països amb sistemes polítics democràtics, però malgrat tenir sistemes polítics democràtics, està havent en creixent, cada cop amb més augment, una polarització social molt forta. Polarització social que anava a dir alguns partits, però cada cop són més els partits polítics que en fan un ús electoralista. I per tant, això que abans era una cosa bastant reduïda i limitada als partits extremistes, tant se val si són d'extrema dreta o d'extrema esquerra, ara fins i tot els partits esquerra i dreta, i fins i tot hem d'incloure partits de centre-esquerra i de centre-dreta, han acabat, diguem-ne, fent aquest ús electoralista i partidista del que seria la convivència ciutadana amb missatges que el que acaben fent és polaritzar la societat. I això vol dir que la polarització social arriba en molts àmbits, no només dins de l'hemicicle, no només dins dels parlaments o dels consistoris municipals, sinó que acaba arribant a les escoles, acaba arribant a les universitats, als instituts de secundària, acaba arribant als llocs de feina, i això no és bo. Ineludiblement no és bo. Si una de les coses té clar, doncs, no sé, des del Papa Francesc als diferents bisbes i mossens i qualsevol cercle religiós, és que la pau i la pacificació i la convivència i la conciliació i el diàleg han d'estar per damunt de tot. I això no casa bé amb la polarització social.
Més coses respecte al català, i ho dic perquè molts mitjans de comunicació, també nosaltres, evidentment, hem parlat amb filòlegs, amb experts en aquesta matèria, sobre el... Busquem saber el per què, no?, s'està perdent el català als nostres carrers, i ho dèiem perquè són dades evidents, són dades molt evidents que posava sobre la taula, de fet, just aquest any, la Plataforma per la Llengua, en una nova enquesta sobre la llengua, i que ens han aportat dades molt clarividents al respecte, i és que el català s'està perdent a ritmes insospitats, més encara en el món digital, on no trobem paradigmes i exemples de la llengua catalana, no?, per les nostres criatures. Ara bé, en dèiem, n'hem parlat molt amb filòlegs, amb lingüistes, etc, però no li he preguntat mai a un sociòleg, i aprofitant que tenim Xavier Torrents cada divendres, sí, m'agradaria preguntar-li per què ara? Per què està passant això ara i per què la societat ha decidit no dir-se en veu alta, però sí que està passant que s'estigui perdent una llengua com el català, no?
Bé, perquè quan canvien les societats, i evidentment, si, mira, crec que just enguany, fa 25 anys, 20, o sigui, un quart de segle, que es va inventar el telèfon intel·ligent, l'smartphone. Aquí va trigar una miqueta més en arribar, però crec que el primer telèfon intel·ligent, no el primer mòbil, sinó el primer telèfon intel·ligent, l'smart, crec que fa uns 25 anys, un quart de segle. Va, quan això canvia, i canvia, va canviar tot, més tard van arribar les xarxes socials, no existia en aquell moment coses inversemblants i impensables com Twitter, TikTok, ni tan sols el WhatsApp. Doncs bé, quan això arriba, i amb això altres canvis, com el pas de la industrialització a la societat de serveis, que ja s'havia produït abans, però que ara, a més, es fa un pas a una societat de serveis amb noves tecnologies molt més avançades, clar, estem parlant de que ara hi ha el 5G, una societat com llavors no havia ni el 1G. O sigui, hem passat, diguem-ne, la intel·ligència artificial ho veiem a les pel·lícules de Hollywood, però era difícil veure-ho en una societat... Bueno, doncs tot això que ha anat canviant fa que l'ús d'una llengua, en aquest cas doncs el català, però també pot ser el danès a Dinamarca, perquè és una llengua petita, per molt que tingui un estat independent propi, sí. O fins i tot el suec o el finès o el noruec. Bé, llengües més petites necessiten, diguem-ne, en aquests 25 anys darrers, haver canviat, diguem-ne, el com es dissenyen les polítiques lingüístiques. I això és el que no s'ha fet. Per entendre'ns, ho agafem amb la polèmica actual, que ha fet inclús trontollar els pressupostos generals de l'Estat. Quan es parla que hauria d'haver, que Netflix o HBO haurien d'haver, doncs, un 6%, doncs, o aquest percentatge, que a més, mira, molt petitó, doncs, de que estiguessin doblades les sèries de televisió al català, estem parlant de que avui en dia ja la gent no mira la televisió dels canals que fa 25 anys miraven, que són els canals, diguem-ne, generalistes. Avui en dia, doncs, ara mateix, quan acabem de parlar tu i jo, Joan, jo puc doncs encendre el televisor i mirar una sèrie de televisió, però que jo l'estic mirant ara i d'aquí 4 hores la mirarà una altra persona, és a dir, ja no és una hora fixa. Doncs bé, el català estava reclòs en aquells àmbits d'una societat que no era, no que no fos digital, és que ni digital, ni de noves tecnologies, ni de smartphones, no, estava en una altra òrbita. Clar, el català s'ha reduït precisament perquè els joves, és a dir, els nens que estan a l'educació infantil, els nens que es passen a primària, els nois i noies que es passen a la secundària, o els ja joves que estan a la universitat, ja estan en una altra òrbita, un altre ús de quan parlen. Per tant, com aquí no s'han introduït les polítiques lingüístiques, fixem-nos, s'està debatent ara si Netflix o HBO ha de tenir o no un percentatge de doblatge català. Això s'havia fet fa molts anys enrere. Arribem tard. I com arribem tard, vol dir que en àmbits on abans sí es parlava català, no és que ara en aquests àmbits no es parli català, és que ara es parla en altres àmbits. Es parla en les xarxes socials que abans no existien. I per això s'ha tardat tant, s'ha trigat tant, i amb això no és que només que allò, aquella imatge de Madrid no ens deixa fer, no, és que des de Barcelona, des de Catalunya, tampoc s'ha dissenyat això. És a dir, s'ha arribat tard. I ara, doncs, bueno, ara cal posar-se les piles, no diré recuperar els anys perduts, però cal dissenyar unes polítiques lingüístiques per una societat que fa anys que existeix, però en canvi tenim unes polítiques lingüístiques per una societat que ja no existeix. Fa 25 anys que no existeix aquesta societat per la qual es van dissenyar les polítiques lingüístiques.
I déu-n'hi-do quan parlem de llengua, i en un dia com avui ho dic perquè Esquerra Republicana, si recordem uns dies enrere, havia pactat els pressupostos generals de l'Estat amb Moncloa, amb el govern espanyol, a canvi precisament del que ara ens comentava el professor, d'aquest 6% en llengua catalana en les plataformes audiovisuals com Netflix, com HBO, com Amazon Prime, etc, etc. Filmin ja ho feia, ja fa temps que ho ve fent, des del seu naixement, però aquestes tres plataformes grans, evidentment, doncs així em va acordar que es fessin, no? Fa pocs dies, de fet, sortia Nadia Calviño a assegurar-ho, la vicepresidenta del govern, que anunciava precisament això, que el que havien pactat amb Esquerra Republicana no es podrà fer del tot, perquè aquestes empreses no tenen seu precisament a Espanya, la seva seu no és al país espanyol, i per tant no poden oferir aquesta obligatorietat de doblar el català a les empreses que no tenen seu a Espanya. De moment Esquerra Republicana ha dit que atenció, que si no segueixen les converses pot paralitzar encara els pressupostos al Senat.
Doncs sí, a veure, hi ha temes importants. A veure, jo no faria, més igual el partit polític català que ho posi com a condició, jo no ho reduiria al tema de la política lingüística. Hi ha altres temes molt importants en aquests moments, com les polítiques actives d'ocupació, per exemple, per reduir l'atur. Hi ha el tema de la política de salut i sanitària. Hi ha el tema, per exemple, de Rodalies, de Renfe, i de, per tant, com gestionar completament tot integralment des de Catalunya. És a dir, hi ha el tema de la gestió de l'aeroport del Prat Barcelona. És a dir, jo posaria moltes altres, diversificaria les condicions per l'aprovació última d'aquests pressupostos generals de l'Estat. Ara bé, òbviament, sí, tindria aquest tema que ara n'estem parlant i que abans, Joan, em parlaves de l'entrevista, no?, que el tema de la política lingüística. Ara, jo no ho reduiria aquest. Jo ho eixamplaria, diguem-ne, en aquestes condicions, igual que està fent el Partit Nacionalista Basc o Euskal Herria Bildu, que posen diverses condicions per donar aquest suport als pressupostos generals de l'Estat. Sabent, això sí, que s'han d'aprovar aquests pressupostos generals de l'Estat. Però és que jo ho faria amb qualsevol pressupost de qualsevol ajuntament dels 900 que hi ha a Catalunya, en qualsevol govern autonòmic, dels 17 governs autònoms que hi ha a l'Estat espanyol i en el govern central. Per què? Perquè els pressupostos de l'any 2022 no poden ser idèntics als del 2021 o el 2020 perquè les condicions sociosanitàries i econòmiques mundials han canviat massa com per mantenir-ho. I llavors jo aquí, si la gent tingués de qualsevol partit polític, que estic dient els 900 ajuntaments de Catalunya, o sigui, estic dient tots, el que el vull expressar és que si es tingués un sentit d'estat, si es tingués sentit d'estat, per aquestes circumstàncies excepcionals que estem vivint, doncs, bueno, crec que caldria, doncs, això, negociar pressupostos, estigués on s'estigués, però al final aprovar els pressupostos dels 900 ajuntaments de Catalunya, del Parlament de Catalunya i els pressupostos generals de l'Estat, perquè no es pot frenar uns pressupostos, els del 2022, que han de ser uns pressupostos que mirin cap endavant, perquè si no perdrem no només pistonada, sinó una gran oportunitat i l'economia global ens acabarà castigant i penalitzant. Sí. Sigui de quin sigui el color polític, es governi des del govern o no es governi.
Ara que em deia allò de sigui el partit polític que sigui, pensava en Esquerra Republicana, que està adoptant aquesta política més negociadora, no?, del que estàvem acostumats a veure en Esquerra Republicana, i per la contra, Junts per Catalunya, que déu-n'hi-do com tira encara Esquerra Republicana aquest paper negociador, dient que s'ha arronsat pel que fa a la independència. I tot plegat em fa pensar que, sent el segon partit del govern, diguem-ne, el més petit dels dos, o el menys votat dels dos en aquest cas, tot i la coalició de govern, és més fàcil desgastar l'altre partit, no?
Sí, a veure, aquí ha hagut un canvi de rols. Aquí, diguem-ne, Esquerra Republicana ara fa el rol més dialogant i proactiu i conciliador, com havia fet Convergència i Unió durant 23 anys. I Junts, paradoxalment, està fent el rol que havia fet Esquerra Republicana, doncs, durant no diré que sí, durant aquells 23 anys en el qual va governar Convergència i Unió. A veure, el Partit Nacionalista Basc, per exemple, mai ha deixat de tenir una actitud conciliadora, doncs, precisament perquè està governant, i en principi això és una actitud no d'un partit o un altre, sinó d'aquells partits quan governen i que intenten ocupar la centralitat de l'espai polític. Per tant, diríem que això és allò que hauria de ser normal. Ara bé, el que sorprèn en el cas de Junts, que no és la còpia, diguem-ne, de Convergència, sinó que ja sabem que és un espai doncs més ampli, tot i que ha acabat sent electoralment més petit, però en principi seria un espai més ampli, a nivell més, podríem dir, político-ideològic, doncs en aquest cas està fent un rol que en el qual una part dels seus dirigents se senten incòmodes perquè tenen un tarannà més, podríem dir, conciliador, simplement perquè tenen aquest bagatge o aquesta motxilla d'haver estat 23 anys doncs, intentant adoptar aquest rol. Però hi ha una altra part, en aquest cas de Junts, que tira del carro, en aquest cas, cap a postures, podríem dir, més de partit de l'oposició parlamentària i, en algun cas, d'oposició fins i tot radical.
Nou minuts pràcticament que queden per arribar a les 3 de la tarda. Voldria parlar també avui amb el professor Torrents, avui que tenim temps d'abordar moltíssimes coses, el tema de la comunicació política. I ho dic perquè precisament un dia com ahir l'expresident espanyol Mariano Rajoy presentava el seu llibre, acompanyat de molts líders populars, també ho comentarem això, però ell presentava el seu llibre i volia preguntar-li al professor Torrents perquè fa uns dies també li preguntava si se'n recorda el llibre que havia escrit Rodríguez Zapatero i el professor Torrents deia, ostres, és estrany que un expresident tregui un llibre i no sigui de les seves memòries, sigui d'una altra cosa, com el que va escriure Zapatero. Rajoy sí que ha decidit fer-ho així, amb aquest títol del llibre que precisament per Mariano Rajoy, en fi, política per adultos, eh?
Bé, a Mariano Rajoy jo crec que hagués triomfat, sobretot, tampoc queda tant de temps, de cara a Sant Jordi, però bueno, ha preferit fer-ho abans de Nadal, hagués triomfat Rajoy fent un llibre de cites seves, pròpies, allò del vecino, del meu vecino, doncs pues bueno, jo crec que hagués triomfat si hagués publicat això, un llibre de les seves cites. No sé com serà aquest llibre, no acostumo a llegir llibres, diguem-ne, de polítics que el que intenten no és una mica fer una narrativa o un relat bonic de quan van governar.
Més enllà d'això, professor, més enllà del llibre de Mariano Rajoy, el que em preguntava jo és quin és el paper que ha de tenir un expresident?
Bé, jo crec que un expresident, almenys en el cas del sistema parlamentari que hi ha tant a Catalunya com a Espanya, hauria de ser un de posar-se a un cantó, deixar que els diversos polítics i governants, siguin de la seva corda o siguin d'una altra ideologia política, doncs deixar-los ser. És a dir, ja han complert un rol, ja han complert un paper i, per tant, no haurien de continuar. Jo, per exemple, vaig discrepar molt quan el president Montilla va decidir, després d'haver estat president de la Generalitat, ser senador. No, ja havia arribat a president de la Generalitat. Crec que aquí s'havia d'acabar el seu rol. I així crec que ho han de fer tots els presidents, siguin de la Generalitat o siguin del govern espanyol, és, diguem-ne, en retirar-se'n i deixar fer a noves generacions, a nous presidents i a nous partits polítics. Crec que és el millor. És veritat que podrien haver-se dedicat, però no ho volen fer-ho. Podrien dedicar-se, per exemple, a fer doncs, solidaritat, haurien de dedicar-se a una entitat benefactora. És a dir, es podrien dedicar, per exemple, a donar suport a entitats, m'és igual, pot ser Càritas Diocesana, pot ser la Creu Roja, pot ser Metges del Món, pot ser Arrels. És a dir, haurien de dedicar-se a donar un suport a una entitat, ONG, fundació, amb aquesta, diguem-ne, podríem dir, amb aquest tarannà per reforçar aquelles entitats. És a dir, haurien de donar suport a una entitat per reforçar la societat civil del tercer sector. Però ja no haurien de dedicar-se mai més al que seria dir coses sobre l'administració pública o sobre els governs. Amb això haurien de, diguem-ne, ser generosos i deixar pas als seus successors, siguin successors polítics, perquè són del mateix partit polític, o successors institucionals, perquè són doncs, les persones que presideixen aquella institució que van presidir ells.
Ens queden pocs minuts, professor, però deia si volia comentar qui acompanyava en aquesta presentació Mariano Rajoy. Entre ells es trobava el periodista Carlos Herrera, però s'hi trobava la plana major del Partit Popular, amb Pablo Casado al capdavant, Isabel Díaz Ayuso, Almeida, el president de l'alcalde, perdó, de la ciutat de Madrid. En fi, si veu poder veure el vídeo d'aquesta presentació, circulat molt a través de la xarxa, es veu com Mariano Rajoy pretén situar al costat de Pablo Casado Isabel Díaz Ayuso. I fa com una espècie, m'entendran molts de vostès si ho dic així, en sentit figurat, fa com una espècie de cobra Díaz Ayuso i al final no es situa al costat de Pablo Casado quan tots pensàvem que la baralla pel Partit Popular, per liderar el Partit Popular, s'havia acabat. Doncs bé, sembla que no és així.
Bé, a veure, l'argument que han donat és que el protocol deia que havien d'estar un a cada cantó, i és veritat, el protocol se suposa que hauria de situar en el centre doncs, a Mariano Rajoy i a un costat i un altre a Pablo Casado i a Díaz Ayuso. És veritat que el protocol diu això, però més enllà del protocol està clar que les cares, la fesonomia, els gestos corporals demostren que hi ha una tibantor molt forta doncs, entre Isabel Díaz Ayuso i Pablo Casado, i per tant, i que no marxarà, i que això anirà més fins que un dels dos guanyi, perquè han decidit fer això, és a dir, polaritzar el partit polític. Fixem-nos i tanquem el cercle, i amb això doncs, bueno, això, tanquem el cercle d'aquesta conversa que estàvem tenint, de les primeres preguntes que hem estat parlant avui, dèiem que està havent una polarització política molt forta, però fins i tot és tan forta que no només afecta entre partits polítics, no només afecta la societat, sinó que dins un mateix partit polític prefereixen polaritzar el partit i perdre votants i perdre electorat, que no pas dialogar, conciliar i arribar a un acord i arribar a un consens. Per això a mi em preocupa moltíssim, i per això mitjans de comunicació com Ràdio Estel contribueixen positivament a trencar aquesta polarització social, a intentar fer crear espais de diàleg a través d'un mitjà de comunicació tan important, i a més enguany havent renovat doncs això tota la seva programació com Ràdio Estel. Intentem no dividir la societat, intentem no polaritzar, i això no es contradiu amb expressar amb llibertat d'expressió cadascú des del pluralisme polític i el pluralisme cultural i social el que pensa, sense mai trencar la societat.
Professor Xavier Torrents, professor de la Universitat de Barcelona, expert en radicalitzacions, politòleg i sociòleg, moltíssimes gràcies una setmana més per acompanyar-nos. L'esperem la propera setmana, el proper divendres. Que vagi molt bé.
Fins la propera setmana.